Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, bon estiu. Avui parlarem amb el director de la revista Diocesana El Senyal, mossèn Josep Caselles. Coneixerem com és aquesta revista que edita cada mes el Bisbat de Girona i que compta amb 800 subscriptors. Comencem, com sempre, escoltant el missatge que cada setmana ens escriu i ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. El pas del temps per al creient. Pregant i meditant el Salm número 90, que ara llegiré almenys un fragment, concretament algunes expressions, se m'acudia aquesta reflexió, potser perquè t'adones que el temps passa molt de pressa. Aquest Salm diu així: ni que visquéssim 70 anys i els més forts fins als 80, al capdavall són de fatigues inútils, s'escolen de pressa i passen volant. Qui pot amidar un rigor tan vehement? Qui més et coneix? Més l'ha de sofrir. Ensenya'ns a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor. Calma't, Senyor, què esperes? Sigues pacient amb els teus servents, que cada matí ens sacia el teu amor i ho celebrarem amb goig tota la vida. Fins aquí aquest fragment del Salm. La temporalitat és una de les característiques de l'ésser humà. Som passat, som present i som futur. Sotmesos al pas del temps, a la finitud, cal viure'l amb tota la intensitat en cada moment. Aquest és el missatge d'aquesta reflexió. Per què l'ofereixo? Doncs perquè la lectura d'unes reflexions, viure les diverses etapes de la vida, m'hi han fet pensar. En les sessions de catequesi amb els infants, en trobades festives dels centres d'esplai i durant les seves activitats, sempre apareixia un grup que d'alguna manera es queixava de la seva situació d'infants, i somniava i desitjava ser gran, per fer el que vulgui, perquè ningú em mani. Hi ha altres expressions que no eren una aspiració a créixer en totes les dimensions de la seva vida, sinó que significaven una no acceptació de la condició d'infants. I no era perquè els manqués res material, o al contrari. Era una època que els pares, avis, tiets i tietes es disputaven com fer més feliç el nen o la nena. Potser no els vàrem ajudar suficientment a viure amb intensitat aquella etapa tan important en la vida. Durant les reunions amb els grups de nois i noies, adolescents i alguns anys més, eren normals les queixes envers els pares, els profes i altres adults. La rebel·lió envers els adults, que orienten la pròpia vida, és certament una manera d'afirmar la pròpia personalitat. Però alguns vivien amb molta desgana i passotisme aquell temps. D'aquí apareixia la necessitat de cercar noves experiències límit, noves sensacions per mitjà de l'alcohol, la velocitat, la sexualitat, l'aventura. D'altres vivien obsessionats pels estudis o per l'esport, per ser els primers, tal com desitjaven alguns pares. És difícil, però cal ajudar a viure aquest temps amb intensitat, el temps de l'adolescència i joventut, tenint molt presents els canvis, interrogants, il·lusions, estant al seu costat en conviccions i criteris, escoltant i orientant alhora, oferint raons i experiències del que comporta cada decisió. La gran il·lusió era ser joves adults, lliures del tot i sense condicionaments. En l'etapa de la maduresa de la vida, són tantes les reaccions i experiències que es fa difícil emmarcar-les en una reflexió. Només m'atreveixo a formular algunes queixes que dificulten assaborir el moment present. Quan els fills són petits, perquè reclamen plena atenció que impedeix fer altres coses. Quan són més grans, perquè porten problemes i no se sap què fer. Queixes, en aquell temps, per la quantitat d'hores de treball que permetien satisfer alguns capricis, o perquè els capricis de membres de la família superaven les pròpies possibilitats. Algunes expressions. Quan els fills siguin grans, ara ens hem de cuidar dels pares i no podem. Ara que els fills són grans, hem de patir pels fills. O, quan estaré jubilat, podré fer. I a la darrera etapa de la vida, sovint almenys per alguns, el desig seria tornar enrere. En el temps, és clar, a causa de les xacres de l'edat, de possibles malalties, de limitacions. En la pel·lícula Cleopatra, de l'any 1965, em va impressionar, eh? La coneguda reina d'Egipte diu a Marc Antoni: el temps mai és raonable, el temps és el nostre enemic. Aquesta expressió de cap manera és veritat per al cristià, ans al contrari. Nosaltres no fem un absolut de cada moment del temps per aturar-lo o avançar-lo. Nosaltres fem del temps humà un temps diferent del dels rellotges, un temps de gràcia, una experiència de salvació en el temps que passa. La fe en Déu, Senyor del temps, ens fa experimentar la seva presència amorosa en cada instant de la vida. Recordem Jesús. Jo estaré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquestes petites entrevistes que fem durant l'estiu a Església Viva, avui parlarem d'una revista com és El Senyal, la revista diocesana El Senyal, que porta ja forces anys amb nosaltres i que, bé, per als qui no la coneguin, doncs avui en farem una mica de promoció. Tenim amb nosaltres el seu director, que és mossèn Josep Caselles. Benvingut, Josep, bon estiu.
Hola.
Bé, parla'ns una mica de la revista diocesana El Senyal. És una revista mensual. Què hi podem trobar?
Bé, exactament, és una revista que surt cada mes. De fet, surten 10 números a l'any, perquè a l'estiu surt un sol número, els mesos de juliol i agost, i a l'hivern també un sol número, el desembre i el gener. És una revista que ja té una llarga història, va començar a finals del segle passat, el 1999, portem ja una colla d'anys. Bé, què s'hi pot trobar? S'hi poden trobar, doncs, informacions sobre la vida de la diòcesi, dels diferents grups, de les parròquies, dels arxiprestats, dels moviments. Intentem recollir l'essencial del que es produeix en la vida a la diòcesi, i no només notícies, sinó també articles d'opinió. Hi ha unes quantes pàgines amb reflexions expressades per diferents persones sobre temes diversos de tipus eclesial o d'interès humà. Hi ha també entrevistes. Cada mes, fem una entrevista llarga a una persona de dues pàgines, i a vegades altres entrevistes en altres seccions de la revista. I, sobretot, tractem un tema a fons, un tema d'actualitat, que, per exemple, en aquest darrer número de l'estiu, és el tema del Consell Pastoral i dels Consells Pastorals, tant el diocesà com els que hi ha a les parròquies. Hem de desenvolupar aquest tema i altres aspectes que estan relacionats.
Són temes molt eclesials o no?
Bé, intentem que hi hagi una varietat. Lògicament, com que és una revista de la diòcesi de Girona, com diu la mateixa portada, els temes eclesials hi tenen una gran preeminència, però no oblidem que els cristians són persones que vivim en una societat concreta, que ens afecta també la problemàtica, que afecta totes les altres persones, i per tant intentem que també hi trobin ressò en aquesta revista tots els temes, i no només els que són estrictament eclesials o intraeclesials.
Hi ha diferents seccions, no? Hi ha excursions, una pàgina dedicada a excursions, altres a passatemps, entrevistes, sí, humor, fins i tot.
Exacte, intentem que sigui una revista variada, que no es faci monòtona, que sigui llegidora, i per això, al costat d'aquests temes, diguem-ne, que demanen més concentració i més atenció a l'hora de llegir el que hi ha escrit, com poden ser els articles d'opinió, les entrevistes, o aquesta secció d'actualitat o de fons, que hi hagi també altres pàgines, diguem-ne, més lleugeres, en el sentit de més fàcils de llegir, fins i tot per la distracció, com una pàgina que en diem Calaix de Sastre, en la qual hi ha, per exemple, una sopa de lletres o altres entreteniments. Bé, hi ha l'acudit, intentem que l'humor també sigui present, és a dir, hi ha pàgines, una pàgina de cultura en la qual intentem fer suggeriments sobre pel·lícules, llibres, DVDs, CDs que surten i que poden tenir un interès pels nostres lectors. En fi, intentem que sigui, doncs, una revista variada.
Quantes pàgines té?
Bé, té 28 pàgines. De vegades fem també un número monogràfic o un especial dedicat a alguna parròquia concreta o algun tema concret, i llavors l'incloem dintre la revista, les pàgines centrals, però el nombre estàndard, diguem-ne, de pàgines és 28.
A qui pot interessar?
Bé, jo crec que pot interessar un públic ampli, a la gent, en primer lloc, que participa en la vida de les parròquies, dels moviments, dels grups que hi ha a la diòcesi, i també tota aquella persona que estigui interessada pel que és i pel que fa a l'Església a Girona. I també, doncs, per totes aquelles persones que estan en camí de recerca, que potser no estan implicades en cap grup, ni en cap parròquia, ni en cap moviment, que potser només ocasionalment van a l'Església, però que tenen una inquietud de tipus espiritual i religiós, estan en recerca. Jo crec que totes aquestes persones també els pot fer bé i els pot interessar el contingut que oferim a cada número.
Qui treballa al Senyal? O sigui, qui són els redactors?
Sí, hi ha un equip unes 7 persones que som les que hi estem al davant. Jo com a director, però després hi ha un consell de redacció en el qual també hi ha el delegat de mitjans de comunicació, el senyor Carles Sánchez, i el Consell de Redacció, doncs, el formen Joan Batista Esteve, en Víctor Gai, la Dolors Puig de Vall, la Susana Quintana i en Xavier Roca. I després, bé, també tenim l'Àngel Rodríguez, que s'encarrega de la maquetació i col·labora també en algunes seccions de la revista.
Doncs, mossèn Josep Casellas, director de la revista Diocesana El Senyal, gràcies per estar amb nosaltres, i tothom qui vulgui més informació d'aquesta revista que truqui a la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, és el 972 41 28 84, on el mateix Bisbat de Girona trucant n'informarem. Gràcies, Josep Casellas, bon estiu.
Gràcies.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes en resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Josep Víctor Gai, periodista. Benvingut, Víctor Gai.
Ben trobats i bon estiu.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Bé, jo recordo tu, bàsicament, una imatge que és aprendre a caminar. Ja era una mica grandet, vaig ser una mica gandul, en aquest sentit, i que la meva mare i una seva cosina m'ensenyaven a caminar. I m'agafaven cada una per una mà, és un sentit que em sembla, doncs, que és una forma d'anar per la vida, aprendre a caminar ajudat per persones adultes.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Bé, jo recordo precisament la mort de la meva mare. El meu pare va morir quan era tan petit que pràcticament no ho puc recordar, però en canvi la mort de la mare sí.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Bé, de dies alegres, sortosament, i no és cap pretensió dir-ho, doncs n'hi ha hagut més, o en recordo més, doncs, que de tristos. Per tant, doncs, des del dia del casament i del naixement dels fills, i especialment també en el moment en què ja tenim una certa edat, el moment en què saps que seràs avi per primera vegada. Després les alegries continuen amb els altres nets, però són fites que d'alguna manera entenc que marquen l'existència.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Bé, jo sempre he sigut, per la professió, allò, una au nocturna. Per tant, personalment m'agrada molt gaudir de la nit.
La teva principal virtut?
Bé, això són els altres, els que ho han de dir. Jo, em semblaria molt pretensiós apuntar-me virtuts.
El teu principal defecte?
Bé, de defectes, la llista aquí seria prou llarga. Per tant, poder un cert desordre en moltes coses, desordre personal, vull dir, d'endreçar les coses, els papers, de totes aquestes coses. Si fos un xic més ordenat, moltes coses possiblement m'haurien sortit millor a la vida.
Què és el que més has après de la teva mare?
Bé, de la meva mare, pel fet que ja he apuntat abans, doncs, entre ser fill únic i orfe de pare, doncs, per tant, vol dir que tot el bo que pugui tenir, inicialment ho vaig aprendre d'ella, especialment l'amor al treball, el respecte als altres, i també, doncs, la fe que aquella em va conduir, diríem, sense imposar-me res.
I del teu pare?
Com ja he dit, recordo, doncs, ben poca cosa, perquè va morir, doncs, jo era un infant, i per tant, en aquest sentit, i desgraciadament, però també he dit repetidament, i he dit públicament, que ser orfe i ser fill únic no és cap desavantatge a la vida. Moltes vegades, i això quan a mesura que et fas gran, te n'adones que pot aportar moltes avantatges. No és que hagi enyorat tenir germans o germanes, perquè com que no els he tingut, de fet, tampoc els he pogut enyorar.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
Bé, bàsicament la lleialtat.
Què és el que més te molesta d'una persona?
Al contrari del que he dit abans, no? Doncs aquestes persones que tenen més d'una cara. Això és molt perillós, em sembla.
Què li demanes a un amic?
Doncs això, aquesta sinceritat, que sigui capaç de dir-te doncs, les veritats encara que et dolguin. No? Però si és un amic autèntic, ho farà.
Quan fa que no plores?
Bé, jo, el plorar pot ser per una situació de dolor o de felicitat. Com ja he dit abans, gràcies a Déu he tingut més moments de felicitat, en certs moments de felicitat. Sóc una mica ploramiques, en aquest sentit.
Quina cosa et posa trist?
Bé, sobretot em posa trist el que també he apuntat abans, és a dir, la deslleialtat, no? És a dir, confiar en una persona i adonar-te doncs, que aquesta persona doncs, no mereixia aquesta confiança.
A qui renyaries?
Bé, renyar tampoc m'ha agradat mai, i això possiblement sigui fins i tot pot arribar a ser un defecte.
Què és el que més detestes?
Moltes coses, però bàsicament tot el que pot derivar en una violència, que no vol dir una violència física. Moltes vegades és pitjor altres tipus de violència.
Què és el que més t'agrada de la vida?
Bé, el que més m'agrada de la vida és la vida. O sigui, veure, doncs això, el naixement de les persones.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Jo suposo que sí.
Una cita bíblica?
Bé, no és una cita doncs, que es repeteix molt en el Nou Testament, especialment, i que a mi doncs, sempre m'agrada doncs, dir-me-la a mi mateix. No tingueu por.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Bàsicament, i també doncs, suposo que respon bastant a l'edat, doncs mantenir un estat de salut correcte.
Un lloc per pregar?
Bé, la pregària jo crec que es pot fer allà on sigui.
Un remei per no enfadar-se mai.
Si és possible, doncs dormir-hi. És a dir, trobes en una situació enfadosa, doncs si la pots posposar 24 hores, ajuda a resoldre-la.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Una certa austeritat.
Quina és la teva afició preferida?
Si en tingués que escollir una, doncs seria llegir escoltant determinada música.
El teu animal preferit?
El gat.
Un polític?
Bé, els polítics actuals prefereixo no esmentar-ne cap, però hi ha un polític estranger i un de català que sempre doncs, han sigut una certa referència. L'estranger és la figura del general de Gaulle, el francès, i una figura catalana i gironina, doncs, que és Francesc Cambó.
Un personatge de ficció.
Aquí també n'hi ha forces. Jo escolliria, després ja sabrem per què, un personatge de ficció cinematogràfica, que és Enric, el personatge central de Casablanca.
Un personatge històric.
Bé, a personatges històrics del nostre país i recents també prefereixo doncs, no esmentar-ne cap, però hi ha algun personatge doncs, mític doncs que no sabem ni si tan sols si va arribar a existir, ja sé que pot semblar fins i tot pintoresc, que és el timbaler del Bruc.
Els teus actors preferits?
Un d'espanyol, doncs, que seria en Paco Rabal, i un d'estranger relativament recent, tot i que em penso que és més gran que jo, és en Robert Redford.
Una pel·lícula?
Bé, a pel·lícules, tal, la llista podria ser interminable, en aquest sentit soc bastant cinèfil, però em quedaria, ja sé que també pot sonar doncs, gairebé una cosa doncs, molt arcaica, però em quedaria amb Casablanca.
Un llibre?
Llibres, si hem de... Em quedaria amb la literatura de Josep Pla i de la seva obra oceànica, ens en quedaria amb Girona un llibre de records.
Un diari?
Un diari que per la nostra generació, un diari estranger, que per la nostra generació va esdevenir mític, doncs que va ser, i és, Le Monde, el diari de París.
Un plat gastronòmic?
Per dir-ho d'una forma general, em quedaria amb l'arròs.
Un club?
Bé,
esportiu.
Un club esportiu, jo crec que en aquest moment, i per simpatia, tenim el Girona, però hi ha un altre club gironí, que més que un club és una entitat doncs, amb la que fins i tot he tingut doncs, uns vincles professionals durant un temps, que és el grup esportista excursionista i esportiu gironí, el GEIEG.
Un cantant, grup musical, compositor...
Bé, aquí també la llista podria ser molt, molt llarga, però també per una qüestió generacional, diguem-ho així, em quedaria amb els grans noms de la cançó francesa.
Una cançó.
Per sintetitzar-ho, jo he escollit precisament una cançó d'en Jacques Brel, Ne me quitte pas.
Molt bé. Gràcies, Víctor Gay, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de... Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 18, visita pastoral del nostre bisbe Francesc a l'arxiprestat de l'Alt Empordà. A les 12 presidirà la missa a la parròquia de Tarabaus. Aquest proper dilluns, dia 19, trobada d'animadors de litúrgia a Montserrat des d'aquest dilluns i fins al dissabte amb la direcció musical de David Hernández. Dimecres que ve, dia 21, surt un pelegrinatge a Terra Santa que durarà fins al dimecres de la setmana que ve. Organitzen les parròquies del Carme i del Mercadal de Girona. Més informació en el telèfon 619 15 30 03. Repeteixo, 619 15 30 03. I dissabte de la setmana que ve, dia 24, el nostre bisbe Francesc, a les 7 de la tarda, presidirà la missa a la parròquia de Boadella amb motiu d'aquesta visita pastoral que està portant a terme l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Tenim ja aquí l'estudi mossèn Jordi Callejón, delegat de la pastoral en joves del Bisbat de Girona i rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt. Benvingut, Jordi.
Ben trobat.
Ben trobat. Bon estiu.
Igualment.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 18 d'agost, quan vulguis.
He vingut a calar foc a la terra. Avui, si només ens quedéssim amb el significat literal d'aquesta frase, tindríem la sensació que Jesús està enfadat o que no tenia el dia quan va dir la frase. Els qui hem patit alguna vegada un incendi, sabem quins sentiments hem viscut. Por, pànic, incertesa, desesperació. Un incendi ho arrasa tot. No deixa res. L'Evangeli és com un incendi. L'Evangeli és foc purificador. No és estrany que l'Evangeli faci por als qui construeixen una societat que discrimina, empobreix i propaga por. Jesús és una bomba de rellotgeria vers tots els desordres mundials que hem anat construint i que mata a milions de persones arreu del món. Una societat de les benaurances, una societat del bon samarità, una societat de la viuda pobra, faria que tots fóssim iguals i ningú fos més que l'altre. He vingut a calar foc a la terra. Comencem a encendre la metxa?
I fins aquí a Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.